segur que molts de vosaltres heu sentit a parlar de la síndrome del restaurant xinès. Es tracta d'aquell terme que es va utilitzar per primer cop als Estats Units durant la dècada dels anys 60 i que fa referència als restaurants que utilitzen un additiu, aquest additiu que es diu glutamat monosòdic, com a ingredient culinari. Han passat 50 anys, el glutamat encara s'utilitza moltíssim, hi ha molta polèmica entre defensors i detractors. Els kebabs també porten glutamat, no?
Quasi tot porta glutamat.
Però és allò que dius, per què crea addicció un aliment? Per què quan comencem cada vegada en volem anar menjant més? És just per això.
Bueno, el posen normalment perquè el que fa, tècnicament, es posa com a potenciador de sabor. Fa que les coses siguin més saboroses, que sona molt bé. I bàsicament és les pastilles de caldo que posava la iaia per fer la sopa, era glutamat monosòdic, vull dir que tampoc és un invent nou. I, de fet, també és un producte que fabrica el nostre cos, el glutamat, i que està de forma natural amb la major part dels aliments, jo diria que en gairebé tots. Altra cosa és les quantitats que hi han. Fots un formatge parmesà i en té moltíssim, o un rocafort en té moltíssim. Els tomàquets també en tenen, i els enciams en tenen poquet. O sigui que no és un invent estrany, un producte químic raríssim. El glutamat el fem servir nosaltres.
Li haurem de posar el glutamat als enciams, m'està dient.
Ja el tenen, vull dir que no cal que li posis, que ja el mateix enciam ja fabrica el seu glutamat. I nosaltres, el nostre cos en fabrica i el fem servir com a neurotransmissor. Vull dir que les nostres neurones s'envien senyals intercanviant-se glutamat. Tampoc és una cosa tan estranya. I per això inicialment es va començar a fabricar a partir d'unes algues, un senyor japonès, que a més es va acabar fent milionari, i es va morir que era ric de nassos, perquè va començar a trobar la manera de purificar-lo a partir de les algues, i on es van començar a la cuina oriental a afegir-ne molt, potenciant el sabor.
Glutamat monosòdic. Què és el glutamat monosòdic? En aquesta bossa de patates que tinc jo davant, diu contiene glutamato monosódico, però hi ha molts elements que ho diuen d'una altra manera. Conté l'E... 621. I entrem amb les S. Amb tot aquell debat que hi ha hagut sempre sobre les S, hem de vigilar quines S ens mengem. Ens ha de preocupar la presència d'aquest additiu? A quins aliments el podem trobar? És perjudicial per la nostra salut? Hi ha estudis que sí que ho diuen. A banda de Daniel Closa, biòleg i investigador del CSIC, hem muntat una taula també amb la Pilar Rodríguez, que és tècnica superior de dieta i nutrició. Pilar... Bon dia, bona hora.
Què tal, bon dia.
Gràcies per ser al món a RAC1. També la Sheila Farràs, que és dietista, psiconeuroimmòloga. Això m'ho heu d'explicar el que és perquè no sé el que és. Vostè és dietista...
Psiconeuroimmunòloga.
Això, de la clínica Omega Zeta.
Sí.
Què fa vostè?
Jo, psiconeuroimmunologia.
I què és la psiconeuroimmunologia?
Bueno, doncs és una teràpia que engloba una mica la medicina alternativa, no? Engloba tot això, la paraula mateixa ho diu, no? La psico-neuro-immuno-endocrinologia. Abarquem una mica tot, intentem englobar.
Tot això. Alba Balaguer, bon dia.
Hola.
Tu ets sensible al glutamat monosòdic.
Sí.
I quin problema tens?
M'agafen taquicàrdies. No ho soc, per exemple, si em prengués una patata d'aquestes de la teva bossa, no em passaria, però si vaig a un restaurant que fiquen el glutamat com si fos sal, m'agafen unes taquicàrdies que em costa respirar i tot.
Per què se li diu el cinquè sabor al glutamat monosòdic?
Doncs perquè clàssicament s'havien descrit quatre sabors, a la llengua hi havia aquells mapes de sabors que potser no són del tot exactes, però que teníem el dolç, el salat, l'àcid i l'amargant, i amb això anàvem fent, i quan van començar a estudiar el glutamat van trobar que teníem uns receptors per un cinquè sabor, que no era ni dolç, ni salat, ni àcid, ni amargant, que era aquell que relacionem amb el sabor a carn, que és una manera una mica cutre de dir-ho, però que li hem posat el nom d'umami, perquè ho van descriure els japonesos, i seria un cinquè sabor que podem detectar a la llengua. Hi ha qui diu que en tenim sis, que el sabor a greix també tindria un altre receptor, però bueno, de moment aquest va ser el cinquè sabor.
Què és el gust del greix?
Agafa greix, tros de greix, te'l pots a la boca i el notes.
Això és dolent?
No, això és com és. Vull dir, la nostra llengua, el nostre cos té receptors per diferents molècules que són les que ens interessa menjar o que ens interessa evitar. I llavors tenim que detectar-les. I el gust, la idea evolutiva, que les idees evolutives sempre són molt discutibles i una mica agafades pel pèls, és que ens interessa saber on hi ha proteïnes. Perquè la nostra alimentació requereix proteïnes i detectant aquest cinquè sabor, aquest sabor a glutamat, perquè el glutamat és un component de les proteïnes, doncs dius, això té proteïnes, és important nutritivament, m'ho he de menjar.
Les grans multinacionals de l'alimentació cada vegada més estan posant glutamat monosòdic a tots els aliments. Aliments que tradicionalment no importaven, ara n'hi posen. Això és correcte?
Sí, cada vegada la tendència és a posar-ne més. Tampoc interessa posar-ne massa. Això passa com amb la sal. Una mica de sal li dona bon gust al menjar. Si et passes amb la sal, ja tira l'esquena, tampoc. Vull dir que cada fabricant intenta trobar el punt d'equilibri que t'agradi més, que li notis més sabor a la cosa. Que no estigui soso, però tampoc sense passar-se.
Perquè hi ha una part de la comunitat científica que està començant a aixecar el dit dient estem abusant d'aquest element, del glutamat monosòdic. Ens estem passant de ratlla.
Bueno, hay estudios que dicen que esto es muy perjudicial y hay estudios que... Bueno, hay un debate, la comunidad científica todavía no se pone de acuerdo y también lo que se ha visto es que cada vez hay más gente que es sensible a esta sustancia y, bueno, los síntomas son los que describe un poco Alba, ¿no? También hubo un estudio muy grande en un momento, en el 96, creo, que explicaba que esta sustancia generaba neurotoxicidad y que destruía las neuronas y que incluso era cancerígeno. Bueno, uh-huh. Es un debate. La comunidad científica todavía no consigue dar una respuesta definitiva.
Bueno, el de que sigui cancerígen, em sembla que aquest ja es va descartar. El cas de la neurotoxicitat sí que és neurotòxic, i com passa en totes les coses, la pregunta és en quina quantitat és neurotòxic, perquè en les dosis adequades, en la quantitat suficient, tot és tòxic. Pots morir per excés de qualsevol cosa. I el problema que es discuteix ara és quina és la quantitat tòxica i quina és la raonable. I aquí tenim... El problema que hi ha és que aquesta síndrome, les persones que són sensibles... com l'Alba, hi ha persones que són... Tothom és diferent i a tothom el menjar se li posa diferent i cadascú sap quines coses et senten bé i quines coses et senten malament. Però hi ha persones que són particularment sensibles al glutamat i llavors tenen una resposta que no entenem massa el per què passa. Que passa, és veritat, que sigui pel glutamat i a través de quin mecanisme, això és el que s'està discutint. Les persones que no són sensibles, en principi, podem menjar les quantitats habituals que es posen i no s'ha detectat cap problema. S'han detectat problemes de toxicitat a dosis molt altes. Vull dir, jo havia vist estudis de toxicitat amb rates, però t'havies de menjar el 10% de la teva dieta amb glutamat, o el 20%, que deies, bueno, és que cada dos cullerades de sopa m'he de fotre una cullerada de glutamat. Això s'ha de saber, s'han de fer aquests estudis, i pots concloure que sí que és tòxic, però a unes quantitats que ningú se les menjaria. Ara, això en persones normals, quan algú és sensible... Llavors el que hem d'entendre és quin és el mecanisme. I aquí és on hi ha el debat de dir, segur que és el glutamat, no és algun component que va junt amb el glutamat, a través de quin mecanisme ho fa, aquí és on està el debat, que la veritat és que encara no en tenim l'aigua clara. Fa uns quants anys semblava que estava
molt clar. Però no en tenim l'aigua clara, però tots els aliments porten glutamat, o la gran majoria d'aliments que comencen a sortir porten glutamat monosòdic.
Clar, per això llavors dius, és estrany que hi hagi aliments que porten glutamat monosòdic.
Hi ha espècies que porten glutamat monosòdic per potenciar la mateixa espècie.
Esteu parlant de coses diferents.
Li poden posar tot arreu.
Ella et parla del glutamat que té en si l'aliment i tu parles de l'afegit del químic. A mi el glutamat de l'aliment no em fa mal, el químic em fa mal.
Bueno, aquesta és una discussió que tindrem, però... ja saps que la tindrem sempre. El glutamat és una molècula química, com l'aigua i com totes. I en principi no hi ha diferències entre el glutamat obtingut a partir de la fermentació de bacteris, que és com s'obté industrialment, i el que fabrica el nostre cos. Altra cosa és que hi hagin contaminants, que el procés de purificació tingui cosetes que no siguin el glutamat. I aquesta és una de les coses que s'està en discussió. És realment el glutamat o és algú que l'està acompanyant i que encara no hem detectat? Que podria ser, també podria ser, i tampoc s'ha descartat.
Yo creo que también más el exceso, ¿eh? El exceso de glutamato. El exceso que aportamos cada día en nuestra alimentación cuando utilizamos una alimentación procesada, ¿no? Como por ejemplo los embutidos. Ya no solamente me como las patatas, sino que las combino con el fuet. Y además me como las olivitas. Y además los berberechos...
El fuet porta, per exemple, glutamat monosòdic?
Sí, todos los embutidos llevan...
Bueno, clar, després de tota la vida, és una tradició, no? Menjar embutits a casa nostra. L'OMS diu el que diu de tot el tema cancerigen dels embutits l'altre dia.
Pots trobar marques que no tenen glutamat, però és un... Bueno, requereix anar al supermercat amb temps.
Quan estàvem amb la publicitat, l'Alba diu, ara tenim una sort que els tomàquets fregits envasats
Bueno, una marca determinada que abans en duia, ara no en porta. I el que has preguntat abans dels productes comercials, molts ara t'especifiquen que no porten glutamat. Per tant, vol dir que ells saben que tan inocu no és.
No, tan inocu no és per les persones sensibles. Per les persones que no són sensibles, jo puc menjar glutamat i a mi no em passa res. És igual com si jo puc menjar gluten i com que no soc sensible al gluten, no passa res. La informació aquesta és bona per les persones que són sensibles. Perquè si comencem a dir que és dolent qualsevol cosa que hi hagi algú que és sensible, llavors no podem menjar res al final, perquè sempre hi ha algú que és sensible a algú. Tampoc.
Sí,
hem de ser previnguts, però no paranoics. També ens hem de posar les cordes en la seva justa mesura. És molt important que tinguem la informació de quins additius, quins components té cada aliment que ens arriba, perquè pot haver-hi algú que sigui especialment sensible en algun dels components. Però els que no són sensibles, doncs mira, hem tingut sort.
Però a llarg plaç,
el glutamat es consumeix des de fa 2 o 3 generacions.
I estem superbé de salut ara.
Doncs
estem igualets que fa
ara vivim més que en cap època de la història. Per tant, segurament sí que estem millor de salut. Bueno. Fa 50 anys l'esperança de vida era de 60 anys i ara és de 80. De manera que segurament hem millorat de salut. Bueno, ara està molt de moda dir que tot és dolent, que tot és tòxic, que ens estem enverinant i tal, però els collons, tu, ara vivim 20 anys més que abans i amb molta més salut que abans i no hi ha intoxicacions alimentàries habitualment com hi havia abans. Vull dir que tampoc posem les coses en la seva mida justa perquè ja sé que la moda ara és dir que tot és molt dolent, molt tòxic i tot.
Hem millorat les mesures higièniques, hem millorat la cirurgia, hem millorat la medicació i per això vivim més. Però si estem millor que abans, no ho sé,
Bueno, jo diria que sí, jo estic molt content de viure ara i poder menjar sense preocupar-me si el menjar està podrit o està infectat o...
Però això són altres temes, no té a veure amb el glutamat i amb els additius químics.
Home, si obrim aquest tema, avui sortia una notícia molt interessant, no sé si era el diari El País, que és que agafava l'altura mitjana de les persones, em sembla que hem crescut 8 centímetres en no sé quantes dècades, llavors deia, per exemple, que els holandesos són els més alts del món, una mitjana de 1,82 als homes, les dones era 1,70, 1,71, sembla, i en canvi els més baixos són els de Timor Oriental. Segurament hi deu haver un tema de raça pel mig, però l'alimentació tindria molt a veure amb tot això, no?
Sí, l'alimentació, clar, és, i a més, sobretot a Espanya, per exemple, si mires les 3 anteriors generacions, venien d'una postguerra, que passaven molta gana, i clar, acabaven baixets, després ja vam menjar millor, i ara mengem millor, i per tant, i amb menys malalties i tal, i per tant això s'ha anat notant. L'alçada, és curiós, l'alçada mitja de la humanitat, com va pujant i baixant, que dius, abans sempre eren més baixets, i no, va haver-hi èpoques històriques en què eren, que pel registre s'ha vist que eren més alts, vull dir que l'alimentació hi ha anat fent molt, en com ens desenvolupem.
Clar, això em porta una altra pregunta, al final. Cada vegada més estem avasats a menjar fora de casa, a menjar productes precuinats, a menjar, entre cometes, no sé si m'equivoco, productes menys naturals, amb molts més additius, amb potenciadors de sabor. Això no va en detriment de la nostra salut?
No necessàriament si ho fas bé. Si sempre ja sé que jo el que dic sempre és, si tu evites menjar sempre el mateix, si intentes fer una dieta variada, difícilment tindràs problemes, perquè hi haurà algunes coses que et centraran malament, però si no les vas acumulant molt i un dia menges carn, un altre dia menges peix, un altre dia menges i intentes no menjar sempre fora de casa, sinó que t'ho fas a casa, que és millor, doncs habitualment sona millor.
I les nutricionistes què han de dir?
Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo. Sí que una dieta variada es interesante, pero no creo que estemos comiendo mejor que antes. Y creo que enfermamos menos por lo que comentaba Alba, ¿no? Como que hubo avances en términos de infecciones, bueno. Pero no porque comamos mejor, realmente. Creo que cada vez se come menos natural y ese es nuestra gran lucha.
Yo creo que el problema que he comentado también antes es para mí es que no existe una regulación. Entonces, al no existir una regulación, no sabemos qué cantidad de glutamato monosódico estamos ingiriendo a través de los alimentos procesados, en este caso, porque los que vienen en el alimento natural, por ejemplo, Alba, no le sientan mal.
No.
Y luego, sobre todo, también cómo actúa a nivel de sistema nervioso, ¿no? O sea, realmente lo que hace el ácido glutámico, en este caso es un neurotransmisor, que realmente es un excitatorio. Entonces, claro, yo deduzco, ¿no? Y eso es así, si tú ingieres muchos alimentos con un exceso, sobre todo químico, de glutamato monosódico, llega un momento que incluso el exceso, y se sabe que atraviesa la barrera hematoencefálica, y es cuando crea la oxitotoxicidad. ¿ves? Realmente es cuando pueden venir los problemas estos, pues de más bien de nerviosismo, taquicardias, asma, epilepsias, diferentes alteraciones más que en la salud, ¿no? Por esta que no llega a hacer la conversión como neurotransmisor de ácido glutámico a GABA, digamos, ¿no? Y aquí es cuando, sí, si comentábamos lo de la B6 de antes, que sí, para hacer este proceso, este salto, ¿no? De excitatorio a inhibitorio, se necesita la vitamina B6, que mucha gente puede tener una carencia o no, por un nivel genético o simplemente por tema de alimentación. De hecho, Alba creo que se estaba también haciendo ahora.
No, tenía pendientes
unas pruebas para mirar a ver si...
Bueno, perquè el Xavier Verdaguer va comentar que igual era una qüestió de B6, però, no sé, a mi fa 20 i pico d'anys que em passa i només em passa als restaurants.
I t'està passant cada vegada més, ara?
Ara m'està passant cada vegada més. Jo, la veritat és que el primer cop va ser fa uns 25 anys, en un restaurant xinès. Vaig evitar els restaurants xinesos, vaig començar a evitar coses amb salsa en els restaurants xinesos, quan els amics volien anar a demanar arròs blanc, només i amanida. Però
que burrita, passar... també.
Ja, bueno, quan vaig amb un xinès, si no, no hi anava. Després em va començar a passar a restaurants d'arrossos, al Delta, per exemple, a Tossa. Va quedar a part, era una anècdota, fins que aquest any ja em va començar a passar a molts restaurants. Llavors, ara, quan vaig a un restaurant, ho dic, i em quedo sorpresa, perquè restaurants amb estrella Michelin i tot, em tenen que adaptar la carta, em diuen, això no mengis, i em quedo amb la meitat de la carta. I alguns riuen i em diuen, els enganxes a tots. I dic, sí, els enganxes.
Sabem el que mengem?
Sabem el que mengem, si ens prenem la molèstia de mirar-nos-ho i d'estudiar-ho. Ho sabem millor que mai.
Daniel Closa, fins aviat.
Sempre que vulgueu, ja ho saps.
Pilar Rodríguez, Sheila Farràs, gràcies també pels comentaris. Que vagi bé, Alba Balaguer. Bon profit, no?
Bueno, sí, jo menjo, no? Bé, menjo menjar de veritat i no em passa.
Gràcies, que vagi bé, bon dia.